no me atrevo a asegurar nada, ¿no? Porque puede cambiar todo muy deprisa. Y de hecho, las dos veces que ha habido negociaciones, tanto el año pasado como este, pues atacó a Irán, es decir, que rompió la tregua. Pero, hombre, yo creo que es esperanzador y es una magnífica noticia, porque la alternativa era terrible, ¿no?
El president del govern espanyol ja ha dit la seva. Pedro Sánchez diu que el Líban ha de formar part de l'alto el foc i que la Unió Europea ha de suspendre ja l'acord d'associació amb Israel. Així arribam a les 10:04. Les notícies tornen demà a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La compravenda és un dels pilars principals del nostre sistema econòmic. Comprem i venem béns i serveis seguint les regles de l'oferta i la demanda. Segurament no arribarem a entendre ben bé com funciona del tot, però comprovam que les declaracions, per exemple, de Donald Trump fan pujar el preu del pa o del petroli i que, a més demanda d'habitatge i manca oferta, més que surt el metre quadrat. Concretament, el preu de l'habitatge a les Balears ha tornat a assolir un màxim històric el mes de març, tant en venda com en lloguer. Més de 5.300 euros el metre quadrat, el preu d'habitatge en venda, i pràcticament 20 euros el metre quadrat, el de lloguer. Vivim a la comunitat autònoma més cara per comprar un habitatge a Espanya. Bones notícies per a qui ven.
Exacta de comprar y de vender. Vivan las rebajas, menudos precios. Se forman largas colas repletas de necios. Señora, no empuje, yo lo vi primero. Mi vida entera depende de ese sombrero. Aunque no me valga ni lo necesite, pero con esta ganga cualquiera lo admite. Todo está en venta. Todo está en venta. Diga que le debo, cargue en mi cuenta. Se vende la vida.
Venda és la paraula d'avui, l'acció de vendre, i hem triat específicament el substantiu venda perquè, resseguint aquesta paraula, coneixerem com s'organitzaven les vendes d'Eivissa i de Formentera i com aquesta organització territorial pròpia de l'edat mitjana és avui molt vigent. Així que venda de vendre i venda de vendes, amb accent tancat a la primera E. Les vendes que es poden fer a termes o terminis, es pot vendre a espera i també es pot vendre a ca. Basta donar una ullada a alguns aparcaments d'Eivissa Ciutat, per exemple, que superen els 100.000 euros. Per accedir a un habitatge prest, haurem de vendre l'ànima al diable.
Roi des cieux, ma sœur, je confie.
Vendre l'ànima al dimoni, segons el diccionari, sacrificar la salvació eterna per la possessió de béns terrenals. Una idea lligada al mite de Faust, aquesta llegenda alemanya que va adaptar el poeta i dramaturg anglès Christopher Marlowe en el segle XVI i que va popularitzar més de 200 anys després l'escriptor alemany Goethe. L'any 1859, una adaptació per a òpera es va estrenar en el Teatre Líric de París. Faust conta la història d'un brillant erudit a la recerca del coneixement i de la màxima experiència. Per aconseguir-ho, pacte amb el diable. Quin és el preu? La seva ànima. Faust és una metàfora de la cobdícia de l'ésser humà que per aconseguir el que vol el que anhela és capaç de qualsevol cosa. I aquesta idea ens ha fet pensar en un llibre del periodista i doctor en història Manuel Aguilera, titulat El oro de Mussolini, como la República planeó vender parte de España al fascismo. Manuel Aguilera, benvingut, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, que bé tenir-te avui, que hem triat la paraula venda, o vendre, com és conductor sí. d'aquest programa. Clar, hem pensat en l'oro de Mussolini, com la República planteó vender parte d'Espanya al fascismo, que per cert va ser un dels llibres més venuts en castellà a la Fira del Llibre de Palma, quan el va publicar l'any 2022. I el que mos plantejava, o que se plantejava, millor dit, la República, jo pensava que era com vendre l'ànima al diable, podríem dir, no? Ja que hem començat xerrant del, sí. miuste, del mite de Faust. No trobes, Manu?
Sí, és una, bé, és una venda... Bueno, la, seria la supervenda, no? Perquè és, no sé, la venda més cara que es pot fer un país, que és un territori, i és vendre l'ànima al diable, perquè és, bé, és una situació desesperada, que era com l'única sortida que tenia la República, no? Vendre Mallorca.
Mallorca, Canàries, el Marroc espanyol, hem sí. de dir que mos situem a l'any 37, i aquest plantejament venia a ser com a moneda de canvi sí, entre el govern de Largo Caballero i l'Italià de Mussolini i Alemanya de Hitler, és a dir, aquests territoris eren moneda de canvi.
Sí, era la moneda de canvi perquè eren com territoris extraterritorials, no?
Ja.
Principalment ells volien vendre el Marroc espanyol, que ja era un territori molt incòmodo per l'esquerra espanyola, i després, bueno, quan varen saber que Mussolini i Hitler no estaven interessats en el Marroc, que estaven més interessats en Canàries i Balears, van haver-hi moltes reunions. Finalment no va arribar a un pacte.
Però va arribar a ser una proposta en ferm, o va ser allò de dir... Algú se li ha acudit que això podria ser possible?
Sí, és una proposta en ferm perquè el cap de la negociació era l'ambaixador a França, que era Luis Araquistain, molt amic del president del govern en aquell moment de la República, que era el Largo Caballero, i van haver-hi 4 reunions amb els italians i 3 reunions amb els alemanys. Van ser 4 mesos de negociacions. Jo he trobat les actes d'aquestes negociacions. Era tot molt secret. Van posar les condicions per escrit. El que passa és que, bueno, van passar algunes coses que no varen ajudar a la negociació.
Va, ara m'ho vas explicant. Sí. I per entendre, és a dir, qui va posar, o qui va ser primer que va oferir que la República, que va dir, escoltau, italians, alemanys, si no doneu suport a Franco, podríem negociar aquests territoris, o varen ser els propis italians i els propis alemanys que se varen apropar a la República per aconseguir tenir control d'aquests territoris? Com va ser la negociació?
Sí, això va començar una reunió de diplomàtics a Londres. L'ambaixador de la República va xerrar amb un agent diplomàtic italià i varen quedar per fer una reunió. i aquesta reunió va ser a Mònaco i allà varen plantejar les condicions. L'espanyol volia donar al Marroc espanyol i l'italià volia les Balears. I a més de les Balears volia una compensació econòmica i també uns avantatges comercials. Clar, en aquell moment era gener del 37, una sortida de Mussolini de la guerra hagués estat molt important per la República, no? Hagués donat una volta al desenvolupament de la guerra i era, bueno, era factible. Quan l'espia espanyol va comunicar les condicions italianes a Largo Caballero, jo vaig trobar una comunicació d'una ministra, Federica Montseny, que estava al Consell de Ministres en aquell moment, i que va xerrar de tot això perquè era molt secret i deien que no s'havia de xerrar i tal. Pues ella va dir que s'havia plantejat en el Consell de Ministres aquesta opció, no es va aprovar, i després van haver-hi més reunions. El que passa és que la pressió del Regne Unit i també el que va passar a la guerra, que era la derrota italiana a Guadalajara, i també el bombardeig de Guernica, van com dinamitar aquesta negociació.
Ja veiem que sí, que estava damunt la taula, que era ferma. En sí. Manu Aguilera va anar investigant. Crec que t'hi vas trobar una mica per casualitat, no?, amb aquesta documentació de la que vas començar a estirar fins a escriure el llibre, Manu.
Bueno, estava fent una tesi doctoral d'un altre tema de la Guerra Civil i estava fent una investigació a Stanford, la Universitat de Stanford, que està a San Francisco, en Califòrnia, i allà hi ha un arxiu molt important de la Guerra Civil i havia, bueno, vaig trobar primer, una còpia de les actes d'aquesta negociació i me va cridar molt l'atenció. I també vaig trobar aquesta carta de la ministra Federica Montseny que xerrava de la possibilitat de vendre Canàries i Balears a l'enemic. Me va cridar moltíssim l'atenció això i jo vaig pensar, hosti, fer una altra investigació de tot això i després vaig estar 15 anys per tancar-la. No?
Buah, que no sé si és inèdit el que has escrit. Entenc que sí, vull dir, els documents hi eren, sí. Però potser ningú havia estirat del fil d'aquesta manera.
Clar, no s'havia investigat a fons. O sigui, hi ha alguns autors, també Manuel Azaña o Luis Araquistain, xerren de possibilitats de vendre territori a l'enemic, però no compten tota aquesta història, no? De quantes reunions, de què se va xerrar, en qui...
Ja, i escolta, perquè una investigació com aquesta és tan llarga, 15 anys, perquè se va fent a poc, o perquè dius, ho he de tenir tot?
Primer, perquè hi ha moltes referències de la Guerra Civil, més o manco 70.000 llibres, articles i tal, i s'ha de veure si això ho ha contat abans algú. I jo tenia moltes proves espanyoles de la negociació, però jo volia també una prova italiana. I vaig estar, bueno, un mes i mig a Roma, als arxius d'allà, i finalment la vaig trobar el 2020, i quan ja la tenia, pues, ja vaig escriure el llibre, que vaig estar més o menys un any, i el vaig publicar el 2022.
Molt bé, i ja tengo molt d'èxit. Deus estar content de resultat, no?, de tenir aquest llibre entre les mans i de s'acollida d'aquell llibre que ha cridat tant l'atenció.
Sí, la veritat és que també va coincidir que era el centenari de la marxa sobre Roma de Mussolini, sí, no?, sí. Que va arribar al poder i va... Que la gent volia saber coses de Mussolini justament el 2022, però això va ser una total casualitat. I també és un tema que té molta polèmica, no? Jo m'he trobat opinions de tota mena, eh? Gent d'esquerres que m'ha dit, ostres, si haguéssim venut Mallorca, haguéssim guanyat la guerra. O sigui, jo l'hagués fet,
ja,
no?
Ja.
I altres, bueno, que estan superindignats, m'he trobat de tot.
Per cert, Manu, crec que estàs a punt de treure un nou llibre, no?
Sí, és un tema també de la Guerra Civil a Mallorca. Sí. És una història humana de les víctimes dels bombardejos a la Guerra Civil, que no s'havia contat mai. I és un llibre que va rebre el Premi Assaig en castellano. I bé, aquest llibre té aquesta història que són un centenar de persones, molt de dones, molt de nins, que va morir, jo bueno, he trobat els noms i les seves històries, he xerrat amb els familiars, i hi ha unes històries increïbles, però totalment increïbles, no? De casualitats, i que estan molt lligades a l'actualitat d'avui, no? Que vam els informatius i tot això que,
sí,
que està
totalment,
passant.
Sí, totalment. Quan llegeixes i veus i toques el que han viscut, te n'adones que s'està repetint i que no sé si arribam a prendre els humans o si seguirem repetint la història. Quan se titularà el llibre, Manu?
Mallorca en llames.
Molt bé, idò, estarem superpendents. Moltíssimes gràcies, idò, per haver estat amb nosaltres avui. Enhorabona i molta sort.
Un plaer.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ben pagesa i ben galana, sa cançó m'ha de sortir. Redobla, d'ai cobletjada, com solen fer per aquí. Pas pujo i passa plana, tan fort com una campana, jo la faré retrollir. Es qui té l'orella sana, que escolti i podrà sentir que ja fa temps que en tenc gana i avui us ho ven que
a Eivissa i a Formentera és habitual la referència territorial de les vendes, que era una manera d'organitzar i coordinar població disseminada. A Formentera, per exemple, hi ha topònims com Setalaiasses, Monestir o Sesclotades, a Eivissa, Portinatx, Xerraca o Setalaia, per citar-ne només alguns. En Josep Antoni Prats és geògraf, és professor universitari, qui fa anys que treballa perquè les vendes no siguin una referència del passat, sinó una divisió territorial actual coherent amb el territori insular. Ho ha fet des de l'Ajuntament de Sant Josep i en publicacions com Mapa de Pobles i Vendes d'Eivissa i Formentera i diverses entrades relacionades a l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. Josep Antoni, benvingut, com estàs?
Moltes gràcies, bon vespre.
Començam amb la definició de diccionari. Jo el mir molt, Salcobé Moll, també és diccionari enciclopèdic català, però Salcobé Moll diu que venda és cadascuna de les partides que es divideix el territori de cada parròquia rural de l'illa d'Eivissa. Si començam amb aquest titular, hi estem d'acord, Josep Antoni?
Sí, essencialment sí. Afegiria Formentera, però no sé només Eivissa, sinó Eivissa i Formentera, i en tot cas s'hauria de puntualitzar que les parròquies són fins i tot posteriors a les vendes, per tant, que les vendes existien abans.
Val, i de tot això ara ho anem desenvolupant, però després el diccionari fa una explicació d'aquesta excepció, que és nombre 3, i crec que amb aquesta ja no hi està tan d'acord en Josep Antoni Prats. Diu, curiosa excepció 3 típica d'Eivissa. S'explica segurament pel fet de ser originàriament cada venda o partida de terra una extensió de terreny que havia estat venuda en parcel·lar-se el territori de la parròquia o districte rural. Cada venda deu representar, doncs, la terra atribuïda a un comprador en la primera parcel·lació de les propietats feudals de l'illa. Comparteix aquesta explicació?
No, aquesta no. Mossèn Alcover generalment encerta en les seves explicacions de les paraules, però crec que en aquest cas no el varen informar bé des d'Eivissa, o potser ho va fer una especulació mirant la paraula sense tenir coneixement del territori.
Vinga, i d'anar-me
a explicar. De fet, ningú després ha defensat això, que jo sàpiga, ni Coromines, ni Villan Gómez, ni ningú dels experts en etimologia han anat per aquest camí, sinó que han anat per un altre camí una mica diferent, el de torn de feina.
Fem aquesta anotació a peu de pàgina de Salcobé Moll, amb permís del diccionari. Quin és l'origen de ses vendes?
Probablement l'origen seria una altra excepció del terme venda, una excepció que Eivissa estava viva fins fa poc, i jo encara l'he sentit a dir a majors, que és l'excepció de torn de feina. És a dir, una venda de treball és quan es fa una feina repetitiva que la va fent diverses persones per torns, i cada torn és una venda. Probablement quan es comença a organitzar la població, després de la conquesta catalana, quan comença la necessitat de tenir la gent organitzada per assumptes de defensa o de construcció de torres o de vigilància o de qualsevol cosa, la gent, evidentment, s'organitzava per cases properes, per torns. I aquests torns s'anirien anomenant vendes, la venda d'aquest grup de cases, la venda d'aquell altre grup de cases. De tal manera que això acabaria traslladant-se en el territori i així s'aniria estabilitzant aquest nom sobre una part del territori d'Eivissa.
Perfecte. I doncs no és de vendre, sinó d'aquesta organització de sa feina en funció d'aquest territori dispers, com us explica en Josep Antoni Prats. I després feia referència a ses parròquies. La unió de diferents bandes dona després lloc a la divisió per parròquies.
A vegades sí, a vegades no. Quan ve el bisbe Abat i la Sierra a Eivissa, al segle XVIII, el primer bisbe d'Eivissa, i decideix organitzar el territori en parròquies, que acabaran sent el que nosaltres ara ja anomenem directament pobles, el que fa és dividir el territori. I el que fa l'Església en aquell moment és aprofitar-se de que tothom entén que és una venda per organitzar internament les parròquies en vendes. De tal forma que a vegades sí que hi ha una venda que es converteix en parròquia, si pensant en la gran venda d'Obarca, es convertirà en Sant Mateu d'Obarca, però quan una vegada ja està constituïda aquesta parròquia, pels usos, diguem-ne, interns de l'Església, es divideix el territori en diverses vendes. I així es manté la idea tradicional de venda, es manté adaptada a les parròquies que es creen que s'inventen al segle XVIII.
Nosaltres avui parlam d'aquesta excepció que és habitual a Eivissa i a Formentera, i quan en Josep Antoni Prats va ser regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de Sant Josep, fa d'haver 15 anys, ja va impulsar aquesta divisió tradicional de les parròquies en base a vendes perquè quedés contemplada a les normes subsidiàries. Per què? Perquè traslladar-ho a les normes subsidiàries del segle XXI...
Bé, en principi he de dir que no vaig inventar res. Durant les vendes ja hi eren, i d'altra banda ja hi havia municipis, en concret hi ha dos municipis d'Eivissa on les vendes ja eren oficials, que són Sant Joan de Labritja i Formentera. El municipi Formentera també. La raó és ben senzilla. D'alguna forma has d'organitzar un espai en població dispersa. La forma com es fa, diguem, estandarditzada és aquella divisió en polígons i seccions, és a dir, en números. El polígon 1 i la secció 4. Quan tu has d'identificar un habitatge amb un número, és prou diferent de que ho puguis identificar amb el nom de sa casa, el nom de sa venda i el nom del poble d'on es troben. No és el mateix dir-te, jo som de Can Pere Serra, de sa venda de Benimussa, del poble de Sant Josep, genera una identificació més gran que si et dius jo som la casa 425 ja. De la secció 3 del polígon 4.
Ja.
Per tant, vàrem pensar que havíem d'utilitzar aquesta divisió tradicional per organitzar el territori i a la vegada també per evitar que es perdin i que vagin caient en oblit aquesta forma nostra de divisió del territori.
I se va arribar a aprovar aquesta inclusió a les normes subsidiàries?
Es va provar que el territori dels municipis de Sant Josep s'ha de dividir en vendes. El que passa és que les normes subsidiàries encara no s'han arribat a aprovar mai.
Va.
Quan s'aprovi una nova organització territorial del municipi, ara haurà de ser un pla general d'ordenació urbana, haurà d'incloure les vendes com a element de divisió del territori dels municipis.
I avui dia són Formentera i Sant Joan els que tenen oficialment vendes o vendes a Pitiuses.
Sí, Formentera i Sant Joan les tenen oficialitzades i les utilitzen, i els altres tres municipis rurals, Santa Eulària, Sant Antoni i Sant Josep, també tenen algun tipus de divisió en vendes. Santa Eulària té un mapa de vendes molt ben realitzat en la seva pàgina web, Sant Antoni no he treballat tant, però també existeix, i Sant Josep també ho tenim, però encara estem, diguem, en fase de reconeixement i d'utilització, perquè realment siguin siguin útils i siguin presents entre la població.
Uh-huh. Però, com es compta, segueixen sent útils en el futur, no, Josep Antoni?
Sí, heu de pensar que Eivissa manté, d'alguna manera, la població dispersa. I, per tant, també tenim una forma d'organització pròpia del fet que tinguem aquesta població dispersa. Uh-huh. Per tant, les vendes són un element absolutament original de les pitiuses que s'ha mantingut al llarg dels segles gràcies a aquesta dispersió de la població. I, per tant, jo el que penso és que aquesta dispersió que forma part del paisatge i de la forma de ser, fins i tot, de la gent d'Eivissa i de Formentera, s'hauria de poder mantenir en el futur, i si es manté en el futur també necessitem mantenir la forma d'organitzar-nos, uh-huh. que serien les vendes.
Les vendes, i d'avui venda mos ha duit fins en Josep Antoni Prats, que és geògraf, que és professor universitari i autor, entre d'altres publicacions, de mapa de pobles i vendes d'Eivissa i Formentera. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio és participació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé. Amb un munt de coses aquí posades a la paradeta per vendre.
Per vendre, vinga, idò, mos van perfectes. Nosaltres te comprem totes les pel·lícules que mos duguis i que mos recomanis en aquesta llista habitual. Aquesta genera, la primera genera un poc d'estrès, però vinga...
Jo crec que n'hi ha més d'una que genera estrès. Començam per la locura de les vendes despietades, sense normes, locura total i absoluta.
Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias.
Gracias. Señor Gana, ¿es capaz de tomar drogas durante el día y seguir funcionando, seguir con el trabajo?
¿Y cómo coño si no iba a hacer este trabajo?
Això és El Lobo de Wall Street, una comèdia negra dirigida per Martin Scorsese a l'any 2013. En Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie i Kyle Chandler. És història de Jordan Belfort, un excorredor de borsa, és història real, que se va convertir en una figura infame a la indústria financera gràcies a les seves pràctiques corruptes de venda i a la seva vida d'excessos total i absoluta. És una pel·lícula molt tortera i molt agressiva. Dos qualificatius que aquí, ara mateix, són positius, perquè la pel·lícula va precisament d'això. DiCaprio ha estat tan espectacular que acabes estimant-lo, a pesar de ser un personatge total i absolutament menyspreable. És un brillant fent frenesí en seqüències tan brutals que te deixaran s'emprenta a sa memòria. És excessiva en tots els aspectes. Hi ha que dir que és vera que té trossos que dius, mare de Déu, senyor, i això ho feien de veres? I això ho feien de veres?
I Matthew McConaughey, per cert, que és el que surt doblat en aquesta escena.
En el moment de tum-tum, que se posa aquí la manescó i fa com si fos un índio. No sé, és una escena molt peculiar.
I de malament acabarà el senyor DiCaprio, sí. Ja li deim des d'aquí. Sí. Vinga, més vendes.
Però si hi ha qualque personatge que vendria sa mare per dos bés i ho cridaria, de més, en els quatre vents, és Jerry Maguire.
¡Enseña! ¡Basta! ¡Ya, Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso?
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta. No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano.
Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, no. Enseñarte la pasta. No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
¡Bien, hermano, pero tienes que gritarlo!
¡Enséñame la pasta!
¡Necesito sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta!
Show me the money. Deia Tom Cruise. Bueno, ho deia Cuba Gooding Jr., que li va valer l'Oscar, i Tom Cruise com a venedor d'aquest jugador de futbol. Vendria la mare perdó més perquè és competent, és cruel, és egoista i és desagradable. Però què li passa a Tom Cruise en aquesta pel·lícula? A Jerry Maguire, de l'any 1996, dirigida per Cameron Crowe, que un moment donat el despedeixen. I així que tot comença a perdre sentit, fins i tot sa família, els amics, se n'adona que ses persones són més importants que els dobbers. Que, bueno, és un lema molt clàssic dins les pel·lícules nord-americanes. En realitat és una pel·lícula simple, molt senzilla, molt taquillera, que sobre gens esportius i soletats professionals. Va tenir una recaptació descomunal i 5 nominacions en els Oscars, que ningú s'explica com va tenir 5 nominacions en els Oscars. Bàsicament és perquè aquell any l'única altra pel·lícula que hi havia mínimament decent era El pacient inglés. Aleshores, show me the money. Això és el que li va passar.
Estic d'acord. I més després de recordar la meva experiència veient El pacient inglés en el cinema, jo pensava que acabi ja.
I això era el millor d'aquell any. El paciente inglés i Jerry Maguire. Aquell any, mal. Però bueno, aquestes coses les tenen al cinema. Però va ser aquesta és una de les escenes més icòniques de la pel·lícula. Que bueno, no deixa de ser una pel·lícula.
Bé, molt bé. Per qualsevol moment que cadascú triï el seu. Show me the cinema, Toni Camps, amb què seguim?
Pregunta, vendries a la teva família per tenir poda?
Hay un avión esperándonos. Nos llevará a Miami dentro de una hora. No debe saberlo nadie. Sé que fuiste tú, Fredo. Me destrozaste el corazón.
Me destrozaste el corazón, li diu Al Pacino en el seu germà Fredo a El Padrino Parte 2 de l'any 1974. Aquesta segona part del Padrino és absolutament descomunal. I ja està. És un film magistral que va contar entre les seves múltiples virtuts amb una narració que va botant en els temps, però que està perfectament embastada i una ambientació perfecta. Coppola se va superar a si mateix després d'haver rodat 2 anys abans El Padrino, la primera part. Els seus actors, Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton i el desaparegut Robert Duvall fan que, bueno, i la desapareguda Diane Keaton també, fan que tinguis la solvència necessària perquè te creguis cada una de les seqüències. Algunes, com aquesta, aquí on Michele li diu en el seu germà sé que vares ser tu, que me'ls vares traicionar per poder te posar en la pell de gallina. Bàsicament és un festí cinematogràfic en forma de descens en els inferns, fosc i desesperançat, i que sobretot te deixa amb ganes de seguir veient la continuació de veure El Padrino Parte 3, que és aquest final absolutament magistral de la trilogia.
Absolutely, que dirien ells, clar que sí. I vinga, seguim amb vendres, tirant d'aquesta paraula, que també és molt cinematogràfica.
Sí, i en aquest cas aquests ho vendrien tot per la feina.
Però què vull dir? Tim Becky vuole. Oggi si può toccare. Oggi faccio un calma di uomini.
Poi in qualcuno ci li hanghe. Hai sangue, hai sei.
Això és Juego Sucio, Infernal Affairs, un talp infiltrat en el Departament de Policia des de 18 anys per ordre d'una societat secreta de criminals. I un talp infiltrat a la policia, infiltrat a una banda de criminals des de ja fa més de 10 anys. Vos sona de qualque cosa, l'argument? Així d'entrada, seguim. Tots dos senten cada vegada que estan més atrapats a dins d'aquests mons en els quals no pertanyen, i tots dos han venut les seves vides, han venut les seves amistats, la seva feina, i ho han venut absolutament tot per poder complir en la seva obligació. És un thriller molt, molt, molt potent, de qui Scorsese va fer un remake que se deia Infiltrados un parell d'anys més tard, copiant fins i tot alguns planos que li va valer l'Oscar a la millor pel·lícula. La japonesa és bàsicament cinema d'acció, però és molt eficient, molt intens i filmat amb moltíssim de nervi. És una pel·lícula que val la pena per la seva complexitat emocional i que no és gens fàcil trobar-ho, això, en el cinema negre en tanta acció. És fantàstica. Us he de dir que és fantàstica. Jo quan la vaig veure vaig flipar molt, i quan vaig veure la de Scorsese m'ho va fer molta ràbia.
Scorsese.
Sí, moltíssima ràbia.
Per copiota.
Per copiota. O sigui, tal qual, però és que té planos copiats tal qual, ja, ja. I a damunt li donen l'Òscar a la millor pel·lícula quan l'anterior ni tan sols estava... Vull dir que lo dels Òscars m'apareix una farsa tan absoluta que ja, bueno, els darrers ja ni ho comptam. Però és que aquest any que tothom va dir, ah, Scorsese, i tu has vist la seva versió original, la versió japonesa? A mi m'apareix molt més densa. L'altre és vera, que és Scorsese i que roda molt bé i tot el que vulguis, però aquesta, no sé, la vaig trobar absolutament meravellosa. Juego Sucio, Infernal Affairs, que té tres parts, per cert, és una trilogia.
Molt bé, i de mos queda claríssim i l'apuntant per veure, i amb quina vols acabar?
Amb una xorrada de pel·lícula, bàsicament. Però és que abans hem parlat de Diane Keaton i a mi me venen sa memòria aquesta pel·lícula que la vaig veure fa moltíssim d'anys i que me va encantar, fins i tot, és que Diane Keaton m'encantava fins i tot en els seus moments més absurds de la seva carrera.
Escucha, maravillosa finca de 62 acres en Vermont. Árboles frutales, estanque, vista panorámica de las montañas desde todos los ángulos. Es fantástica.
¿Por qué coleccionas esas cosas?
¿Por qué? Muchas personas tienen casas de vacaciones.
Sí, las personas que se van de vacaciones tienen casa de vacaciones.
Bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe, diu Diane Keaton, una traducció terrible de Baby Boom, que va ser el títol original, se deia en castellà Baby, tú vales mucho. Terrible, ja. O sigui, és terrorífica. En sèrio. 1987, Diane Keaton, Sam Shepard, Harold Ramis, que després d'haver fet de Cazafantasma sortia en aquesta pel·lícula fent d'home de Diane Keaton, és història d'una executiva que compra i ven, tot estem venent empreses, i que viu totalment volcada a la seva feina. Se sent satisfeta tant en la seva vida professional com en la seva vida sentimental. Però un dia mor un cosí seu anglès i li deixa una curiosa herència. Una preciosa nina, de 6 mesos. La pel·lícula té un guió molt remilgat, molt ple de trampes, totalment calculador, però eren els anys 80, així que li perdonam i ja està. No s'esforça gens per ensenyar-nos la vida real, vull dir, ja està, és una fantasia. Vull dir, una dona que decideix que val la pena comprar-se una casa amb un anunci com aquest, tan absurd, és que és absurd. Ja està, és una fantasia sobre mares, sobre nines, sobre tendresa, amor i amb prou comèdia recargolada per treure-li una miqueta de punta. I, a més, és Diane Keaton fent comèdia, ja està. És que no hi ha nada més. Xerrant de bandes i me surt una Diane Keaton amb aquesta història. És que és tierna, és tiernicita.
No hi ha més preguntes, senyoria.
No hi ha més preguntes.
Amb què acabem, Toni? No?
Diguem salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és entreteniment.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo. Corazón en venta. Dicen que se revienta. Qué versión violenta.
Arribem al final del capítol amb el com venda d'Andrés Calamaro. Hem passejat per les vendes d'Eivissa i de Formentera. Hem conegut la intenció del govern de la República durant la Guerra Civil de vendre les Balears als fascistes de Mussolini i hem fet una bona llista de pel·lícules relacionades amb l'art de vendre. Procurarem nosaltres no vendre'ns a ningú. Mai vos vendrem tampoc una notícia com si fos certa, sense ser-ho, i procurarem no trair-vos a canvi de dobbers, ni que siguin 30 monedes de plata. En Miqui Fiol ha estat en el control tècnic i avui donar les gràcies especialment a la nostra companya de documentació, Napoleònia Huguet, per la pluja d'idees d'aquesta setmana. Toca baixar barrera i ho fem amb una dona que exerceix de comercial a una empresa de venda de recanvis d'automoció.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Cristina Pérez Pons, benvinguda, com estàs?
Hola, molt bé, bon vespre.
Escolta, si a tu t'he dit venda o vendre, que seix conductor del programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
Primer de tot, servei.
Ah,
i el meu dia a dia.
I el teu dia a dia, perquè tu ets comercial a una empresa de venda de recanvis per l'automoció, però no sé si t'acabes d'identificar tot amb aquesta paraula, comercial.
Bueno, jo a vegades dic que som un poc relacions públiques, perquè també consisteix un poc això.
Sí, a relacionar-te amb la gent, no? A fer relacions, a fer...
Sí, efectivament.
A connectar amb la gent.
Tothom, sí.
Ara mos vas explicar com ho fas, però en què consisteix exactament la teva feina, Cristina?
Bueno, jo diria que la meva feina, més que res, és donar suport als clients i ajudar-los amb el que necessiten, amb els problemes que es trobin el dia a dia.
Uh-huh. És a dir, tenir una veu amiga, eh?
Sí.
Aquí acudir.
Sí, tal qual.
Tal qual. I com és un dia normal per tu? No sé si tens una rutina o cada dia pot ser diferent.
Bueno, jo tinc una rutina de matí just... el primer de tot és vaig a la botiga i faig les tasques administratives, preparar pressupost, preparar visites, xerrar amb els meus companys per si hi ha hagut qualque problema amb qualque client, amb l'encarregat de botiga... I després ja, si quan tinc tot això preparat, ja agafo i ja me'n vaig al carrer a fer les visites de cada dia.
Molt bé. I, escolta, quines habilitats diries que ha de tenir un bon venedor? O dit d'una altra manera, què te fa tu bona en la teva feina, Cristina?
Bueno, jo trobo que És molt important saber escoltar el client, que m'ho dona bastanta informació per bueno, per saber ell també què pensa, no només tenim que reiar nosaltres, tenir empatia, generar confiança i capacitat de comunicació també.
Sí, tot això perquè en el final no siguis una venedora i ja està, no? Que a vegades te dona aquesta sensació de que aquí, saps com allò clar. Que diuen, aquest m'ha venut sa moto, no?
Sí, tal qual. Jo no m'agrada que quan me vegin arribar per sa porta pensin, avant que me vendrà avui una Cris. M'estim més que estiguin contents de veure'm i que els pugui ajudar.
I estic segura de que sí, perquè crec que també sa alegria i sa bona energia te caracteritza, no, Cris?
Bueno, m'agrada tractar gent i estar contenta sempre que puc.
Ara parlaves d'aquestes habilitats, d'aquestes característiques importants, que en el final és ser una bona persona, eh? I saber escoltar l'altre i estar al seu costat, però tu estàs a un àmbit de l'automoció, no? Has hagut de prendre coneixements de mecànica també per xerrar amb els clients, que m'imagino que la majoria són mecànics.
Pues sí. Mira, la veritat que era un món que no coneixia gens. Quan vaig arribar vaig pensar, Déu meu, on m'he posat, perquè admiren els mecànics i la feina que estan fent, que n'hi ha pocs ja, perquè cada vegada és més difícil trobar mecànics, però la veritat que l'empresa on estic fent feina ens estan fent formacions contínuament i cada vegada que surt cosa nova, amb tot allò dels híbrids, vull dir, cotxos elèctrics, sí. Pues en tot això ens estan fent formacions i, bueno, i que darrere jo, per supuesto, hi ha un bon equip, no us penseu que jo m'amoia tota sola. Tinc un gran equip que m'ajuda amb absolutament tot.
Que això és important, també, fer feina amb equip. I quins et diries que són els reptes que te trobes en el teu dia a dia?
Pues jo trobo que el repte, un dels més, bueno, més important que me trobo és que mai saps que te trobaràs amic del carrer.
Yeah.
Tu arribes a la feina, fas un plans d'anar a veure uns clients i després te surt per una altra banda perquè el client no està de bon humor, perquè el client té un problema perquè i tens que tenir una capacitat de reacció de sortir per una altra banda. Uh-huh. Trobo que això és una de les coses més... Bueno, que ens trobem més dia a dia i has de saber agafar un altre camí.
Ja, tenir cintura,
Tenir un plan B per si sano surt com tu tenies pensat.
Exacte. I no sé si és paraula convèncer t'agradarà, però és difícil convèncer els clients en un sector tan competitiu i no oblidem també internet, que està allà.
Abans no és fàcil i el d'internet també no ho posa gens fàcil en aquest món. El que passa és que jo trobo que una de les gran part de l'èxit es va sense confiança i a poc a poc, tant com vas veient la gent, pues, agafen una confiança en tu i això fa que el client et respongui.
Escolta, per cert, Cristina, no deu haver moltes dones en el sector de l'automòbil?
No, són poquetes encara, però cada vegada n'hi ha més valentes, que ens posem en aquest món. Sí, cada vegada n'hi ha qualcuna més.
Molt bé, segur que portau també moltes coses que no hi havia abans o que no hi ha hagut tradicionalment.
Caramba, ja que dic, és bé que és un món més d'homos, però jo, per exemple, hi ha una jove mecànica en el Mercadal que ho està fent genial i jo quan veig ella penso, si ella ho fa, Cristina, tu també podràs. Però sí, és un món més d'homos, però cada vegada som més i... I hem de ser valentes.
Molt bé, molt bé. I escolta, Cris, parlant de valentes, quin consell donaries a algú que vol començar en el món de les vendes o en el món comercial?
Jo trobo que tant les vendes com qualsevol puesto, jo trobo que amb il·lusió i amb ganes de fer feina, tot s'aprèn. No sé, te podria dir això, que tinguin aptitud i ganes de fer feina.
Molt bé. I d'ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta hora en aquesta secció. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir que m'es pugui ajudar a tots a dormir millor.
Ai, doncs pues no. Me podríeu ajudar a vosaltres, això. Perquè, bueno, jo el que me van dir, perquè jo m'acosta desconnectar. El cap meu tot el dia li dona i quan són dins el llit no sé tocar el botonet de dir, Cris, ara desconnecta de tot. Me van dir que posés o la ràdio fluixet o tenir cosa com a un susurro, saps? I això me deixa, com sento una coseta, me deixa descansar un poquet millor.
Molt bé.
Però no tinc cap rutina així de... no ho sé, tal vegada me la tindreu que explicar a vosaltres, això.
Mira, idò, per fer-te un resum de lo que mos diu la majoria de gent, llegir, intentar desconnectar el mòbil, el que tu has dit, posar la ràdio, posar un podcast. Molta gent també parla de pensar en el dia, donar les gràcies per lo que ha passat durant el dia i deixar les coses preparades pel dia següent. Així com a resum, aquestes serien les principals.
Pues ho posaré en marxa.
I necessitem una... Segur que sí. Necessitem una cançoneta, Cristina, per baixar la barrera del programa fins demà. Quina mos proposes?
Mira, jo, quan vaig començar a ser comercial, m'agradava, bueno, me segueix agradant, però me posava la cançó de Los Rollins, de Satisfecho. Mm. Bueno, no sé si ho he pronunciat molt bé, però sí, som menorquina. Sí, sí. I me posava aquesta cançó els dematins i era com me voy a comer el mundo. I m'agradava en mena amb aquesta música. I mira, sé que tal vegada no és hora de posar música rock, però jo crec que mos animarà a tots i mos anareu a dormir amb un bon somriure.
I ja m'encanta. I si no, mos aixecarem amb un bon somriure.
Pues també, que també és important.
Exacte. I quedarem ben satisfets. Nosaltres hi hem quedat després d'aquesta xerrada amb Cristina Pérez Pons. Moltíssimes gràcies, i molta sort.
Pues moltes gràcies a tu. Ha estat un plaer.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.